nova,
contemporània,
simpàtica,
alegre,
jove,
madura,
profunda,
excitant,
fashion,
activada,
relaxant,
explosiva,
inquieta,
recorda,
participa,
innova,
actualitza,
entera't,
dedica,
xarra,
mota,
escolta'ns,
la veu de Navàs.
Sintonitza'ns.
Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tots. Gràcies per estar amb nosaltres, amics de la veu de Navàs. Comença el programa Ciència a l'abast de tothom, com el que fem un diumenge cada mes, el segon diumenge de cada mes exactament. En aquestes dates properes a Nadal ens hem atrevit a tornar a parlar d'aquella vella pregunta que encara no ha estat mai contestada: d'on venim nosaltres? Quina ha estat l'evolució d'un món segurament sense vida fins al planeta que coneixem actualment? Realment són molts interrogants per poder-los aclarir bé, de cap manera tinc la capacitat per fer-ho, però intentarem conèixer què han dit els experts sobre l'aparició de les espècies vives sobre el planeta Terra i, finalment, com hem aparegut nosaltres, l'home, els humans. I, a més, ho fem perquè ara hi ha un corrent que prové dels Estats Units, conegut com a, que té el nom de disseny intel·ligent, que torna a posar en qüestió la que ja semblava acceptada per la majoria, la teoria de l'evolució de les espècies, des dels més petits microorganismes fins a nosaltres. Parlem-ne, i hem posat el títol del Big Bang fins al disseny intel·ligent. Què és això del Big Bang? Anem als inicis. Al principi, l'univers, no el planeta Terra, sinó tot l'univers, allà on situem les galàxies, les estrelles, els planetes i la mateixa Terra, era d'una mida infinitament petita, i es trobava una temperatura infinitament gran, alta. Les darreres investigacions de les estrelles que ha fet la NASA no fa gaires anys, fa uns 3 o 4 anys, diu que d'això, dels inicis de l'univers, fa 13.000 milions d'anys aproximadament. Llavors hi va haver la gran explosió inicial, el que coneixem com a Big Bang, que va donar origen a aquest sorgit de planetes, d'estrelles, de galàxies, a una d'elles hi som nosaltres. Des d'aquella llunyana data, que ja diem que era molt concentrat l'univers, s'ha anat expandint, es va eixamplant. Això ho fa de manera constant. Per tant, la teoria del Big Bang diu que l'univers es va produir a partir d'una gran explosió d'un únic punt on van aparèixer, doncs, d'una manera inestable, les primeres partícules que van passar cap a d'altres situacions, et podríem dir. Es va anar inflant un globus fins a adquirir, a tenir dimensions enormes. Això es coneix com la gigantesca expansió de l'univers. Es van formar aquestes primeres diminutes partícules, en van dir-ne quarks, ara en diem quarks, en aquells moments no tenien nom. Més tard coneixem com electrons, protons, mentre tant l'univers, que era tenir una temperatura de milions de graus, s'anava refredant. Diuen que al cap d'uns minuts d'haver-se format no va passar res fins a mig milió d'anys. Per tant, hi ha un gran interval de temps entre els primers minuts i el primer mig milió d'anys de la formació de l'univers, que senzillament es va refredant i no passen, podríem dir-ne, coses gruixudes. Més tard sí que es comencen a formar i a unir-se alguns petits nuclis atòmics, que diem els químics, triti, heli, deuteri, etc. Quan la temperatura es redueix a uns milers de graus només, es comencen a formar els primers àtoms neutres i estables. Per tant, evolucionant d'unes partícules molt petites, hi ha uns àtoms que, com sabem, tots nosaltres hi estem formats, per veure com des d'aquí arribem a interpretar el naixement dels éssers vius. L'hidrogen i l'heli que hi havia en aquesta primera etapa de l'univers es va reduir a milers de graus, senzillament. I llavors es van formar una primera broma de gas, que van donar lloc a galàxies, i dintre de cada una d'aquestes bromes primitives hi va haver unes zones on hi havia més concentració de matèria, més densitat, que són les estrelles. Quan les estrelles que cremen consumeixen totes les seves reserves que tenen de material, que bàsicament era hidrogen, també s'exhaureix, acaba exhaurint-se, i donen cada vegada elements més pesants, o sigui, passen d'hidrogen a d'altres coses, fins a arribar, fem un salt molt important, al ferro. Quedant-se en l'interior de les estrelles, podríem dir com a l'interior de la nostra Terra. Ja sabem que el nucli de la Terra està format per ferro i níquel, bàsicament. Es van provocar explosions molt violentes en l'interior de cada una d'aquestes estrelles, el que ara coneixem com a noves i supernoves, capaces de donar tanta energia que doncs, aquests materials d'alguna manera es concentraven, es fonien totalment. Més tard, a més de ferro i níquel, com sabem, a la Terra es van formar molta quantitat de sílicats. Per tant, d'alguna manera, aquella frase de que tots nosaltres som pols de les estrelles quasi bé sembla veritat. Va passar un altre aconteixement en les primeres etapes de l'univers, que la força de la gravetat de la Terra, això que ens atrau, això que ens fa caure, va ser incapaç de retenir en alguns elements molt lleugers, com l'heli, el vapor d'aigua, l'amoníac, el metà, que es trobaven a l'atmosfera. I sembla que això ja comença a ser l'inici de que després el no poder-lo retenir poden ser la base d'un primer naixement de vida. També cal dir que en el planeta Mart aquestes condicions li van passar de manera molt semblant en el cas de la Terra. Fem un salt. Fa 3.500 milions d'anys es van donar unes reaccions tals d'aquests productes que es havien anat desprenent que haurien desembocat a l'aparició dels primers precursors de vida, encara no vida, sinó precursors de vida. Al mateix temps, fa 3.500 milions d'anys, Déu-n'hi-do, hi va haver unes grans tempestes elèctriques, un intens bombardeig de radiació solar que va provocar reaccions químiques en aquests gasos. Alguns científics diuen que al mateix temps van impactar alguns cometes sobre la Terra que van portar cap al nostre planeta, el nostre planeta Terra, molècules orgàniques, que ja sabem que nosaltres tots estem formats de matèria orgànica, de matèria viva. Realment, és cert que van aparèixer, sembla, els primers microorganismes a partir d'aquestes molècules orgàniques, microorganismes microscòpics, unicel·lulars d'una sola cèl·lula i que eren molt semblants a les actuals algues, aquest verdet que a vegades veiem en les basses. Alguns primitius exemplars s'han trobat en roques al Canadà, Sud-àfrica i sobretot Austràlia. A Groenlàndia, també al Pol Nord, s'han trobat, diguem-ne, matèria orgànica, hidrocarburs en els sediments i que sembla que els han datat, els hi han posat una edat, de 3.800 milions d'anys i que podrien ser la primera ràfaga d'organismes extraordinàriament primitius que doncs a partir de cometes van arribar fins al planeta Terra. Diuen els científics que des que el món és món han existit a la Terra 500 milions d'espècies diferents, 500 milions, i actualment no n'hi ha més de 5 milions. Per tant, hauríem dividit per 100 les espècies que hi ha hagut al nostre planeta. Aquests 5 milions d'espècies que sembla ara, no està tothom d'acord, hi ha molts científics que diuen que poder n'hi ha 30 milions com a màxim, poder la Terra es mou entre 5 milions i 30 milions d'espècies diferents. Però estem molt enrere, només en coneixem 1.800.000. Les altres encara suposem que hi són, creiem que formen part doncs, sobretot d'insectes i de microorganismes molt petits, d'animals marins, però que no els hem pogut desxifrar. Cal dir que fins al segle XVII, fins als anys 1600-1700, ningú es preguntava per l'origen de la vida sobre la Terra. Segons deien, l'home i els organismes superiors havien estat creats per Déu, mentre que els insectes, els animals més petits, les granotes, podríem dir, sorgien de generació espontània, a partir del fang o d'altres matèries en estat de descomposició. Aquesta és la teoria de fa 400 anys. De fet, la ciència no ha aconseguit explicar a hores d'ara, encara, de manera satisfactòria, quins van ser els passos necessaris perquè sorgissin les primeres formes de vida. Com es va poder passar d'un estat de no vida a un altre amb organismes vius? Com s'explica la immensa varietat d'organismes que habiten avui dia la Terra? Ara tornem. Tornem a estar amb tots vosaltres, la veu de Navàs, sintonitzant el programa Ciència a l'abast de tothom. Avui parlant d'un tema de transcendència, des del Big Bang fins al disseny intel·ligent. No podem deixar de passar des del Big Bang, d'aquesta teoria que hem intentat explicar de com va començar l'univers i després el planeta Terra, i més tard potser les primeres espècies, deixar de banda com han evolucionat aquestes espècies. Tot és el que forma la teoria de l'evolució de Darwin. Aquest biòleg britànic, Charles Darwin, diferencia els individus d'una mateixa població i ell diu que les diferències que hi pot haver entre els individus són hereditàries, és a dir, es transmeten dels uns als altres, de pares a fills, evolucionen. Al mateix temps estan sotmesos a canvis de l'entorn, les espècies. Segons la pluja, la sequera, les inundacions, les glaciacions, el temps que fa, uns éssers sobreviuen, els més adaptats, mentre que altres moren i desapareixen. Els éssers que millor s'adapten es reprodueixen millor que els que no ho fan. Totes les formes de vida provenen d'un únic avantpassat comú i tampoc avui dia se sap ben bé com això va sorgir. Darwin mateix, ell mateix, deia en públic que al principi del temps el creador va dotar de vida a unes poques criatures i que a partir d'aquí es va anar reproduint, iniciant l'evolució. Però més en privat, deia que la vida es podia haver iniciat d'un procés químic, ell ho creia així, en una senzilla bassa calenta, en deia, en presència de tot tipus de sals, d'amoni, de fòsfor, de llum, de radiació, de calor, d'electricitat. Des de llavors, tots els investigadors sobre l'origen de la vida han intentat o s'han llançat a provar com això es podria haver produït sense arribar a aconseguir-ho. Existeixen encara també dues teories, fins i tot de que la vida no va aparèixer aquí a la Terra, sinó que va ser extraterrestre. Segons aquesta, diguem, afirmació, la vida hauria sorgit en algun altre lloc de l'espai per després colonitzar el nostre planeta. Per tant, el problema de saber com es va formar estaria fora de la Terra. Els organismes més senzills abunden molt a l'espai i es desplacen per ell d'una banda a l'altra i van colonitzant planetes que troben en el seu pas. Per tant, aquesta seria la teoria de que la vida ha vingut de fora. I que també l'altra és que la vida ha començat en el nostre planeta, concretament a la Terra. La vida s'hauria desenvolupat aquí, hauria aparegut de forma espontània, a partir de matèria inert, i que es va anar animant, podríem dir, en funció d'unes condicions físiques i químiques que es van escaure en aquells moments. Va ser un fet excepcional, únic i irrepetible en tota la història de l'univers. Charles Darwin, a l'any 1859, va referir-se a la teoria de l'origen de les espècies, va editar uns llibres sobre aquesta evolució, sobre l'origen i després sobre l'evolució de les espècies, i va traduir el concepte de que els éssers humans estem sotmesos a les mateixes lleis i a les mateixes normes que la resta dels organismes vius, per petits que ens semblin. La investigació genètica, això més moderna, ha revelat el funcionament de l'herència, tal com deia el Darwin, i de la mutació dels éssers vius. I les darreres investigacions sobre el genoma humà també han donat més pistes sobre els nostres avantpassats comuns a partir d'un ADN doncs molt semblant, que hem vist vegades que compartíem amb animals inferiors, pel que ens sembla a nosaltres, un 90% de la nostra genètica. Aquests avenços han estat corroborats per proves en fòssils, també, per comparació amb anatomia d'alguns organismes. No estan, de cap manera, tots els interrogants aclarits, encara hi ha molts sobre aspectes concrets de l'evolució que no es coneixen, però la majoria dels biòlegs sostenen que aquesta interpretació de l'evolució és la millor eina que podria donar a entendre com va anar tot i que no hi ha, de moment, cap alternativa diferent per explicar-ho. A nivell mundial està acceptat que els éssers humans, tals com els coneixem, diguem, avui dia, vam evolucionar a partir d'espècies animals anteriors i més petites. El propi Charles Darwin deia que no era estrany el no entendre el passat, o la temàtica del passat, com havia anat, ja que ell explicava que si un insecte que només viu un dia, un insecte que es diu efímer, observés els diferents moments de la vida humana, què veuria en un dia? Doncs veuria senzillament que hi ha infants, que hi ha nens, que hi ha adolescents, que hi ha joves, que hi ha adults, que hi ha vells, però no descobriria cap desenvolupament ni canvi entre els uns i els altres, perquè en un dia no hi hauria temps de fer-ho, que poder, d'alguna manera, és el que ens passa a nosaltres. No obstant, Darwin va saber veure una mica més enllà que tot això, i no va fer com aquest insecte que només veu un dia i diu: mira, aquí el món està plegat des de parlant dels humans, des d'infants petits fins a homes vells. Ell va arribar a fer una classificació, el Darwin, dels animals, des d'organismes unicel·lulars, els més petits, va passar per totes les formes d'animals marins, que són els primers que es van desenvolupar a la Terra, va seguir amb peixos, amb amfibis, amb serps, amb rèptils, amb les aus, més tard amb els mamífers i després, finalment, amb l'home. Aquesta ha sigut una ordenació sistemàtica des de la seva gènesi, des del començament fins ara. Diu que la vida, segons Darwin, comença amb uns primitius éssers unicel·lulars, tal com hem dit, molt primitius, i en el curs de milions d'anys continuen formes cada vegada més complexes fins a arribar a nosaltres, a l'ésser humà. Ens hi tornarem a posar d'aquí un moment. Esteu escoltant La veu de l'abast en el programa Ciència a l'abast de tothom. Avui ens hem posat una mica existencialistes. Parlem d'on venim, de l'origen, del que som, com hem evolucionat. Ara torna a estar de moda fer-ho, fer-se aquestes preguntes, perquè, com veurem, en alguns països es torna a qüestionar l'explicació de l'evolució que semblava ja admesa per la majoria, de l'evolució de les espècies fins a arribar a nosaltres. Tornem a la creació sobrenatural per un ser intel·ligent superior, i d'aquí això és el que es denomina el disseny intel·ligent, que ara intentarem explicar. Diríem que, encara que hi ha abrumadores evidències científiques, amb tot i això, o en aquest segle XXI, encara existeix un corrent de pensament que nega l'evolució de les espècies. És la teoria del creacionisme, que es diu, o la versió més moderna, que se'n diu també teoria del disseny intel·ligent. Disseny intel·ligent. Aquesta creença està inspirada en dogmes religiosos i diu que la Terra i cada ser viu que existeix provenen d'un acte de creació per un ser supernatural. Els seus partidaris neguen que els processos d'evolució, que ja hem explicat, siguin els responsables d'aparèixer organismes tan complexes com l'home, com els humans, en el planeta Terra. Tots postulen que en el seu lloc, que tant l'origen de la vida com el de l'home són el resultat o la intenció d'un ser intel·ligent superior. Aquest és un corrent que fa uns 10 anys que dura als Estats Units, bàsicament en els cristians conservadors, els protestants, que suposen a que s'ensenyi la teoria de l'evolució en els col·legis. Jo crec que potser més dolent és això, que uns creguin que hi ha un ésser sobrenatural que ho ha creat tot, o que altres pensin que això ha anat evolucionant, és, dintre tot, opinable i humà. Però que suposin a que s'ensenyin a les ciències, a les assignatures, a les escoles, l'evolució en els nens, l'evolució doncs, de com hem anat diguem, passant de microorganismes a humans, això és una miqueta, per mi, lo greu. Proposen, fa decennis, ja diem, la ciència de la creació, una doctrina que va des del diluvi universal fins als passatges bíblics per explicar l'origen de la creació, de l'univers i de l'evolució de les espècies. Segons aquesta alternativa explicada, ja diem, a moltes escoles americanes, però només, no només americanes, sinó també d'altres, l'univers, la seva evolució i els que hi vivim, tenen un origen, una causa intel·ligent. Intel·ligent. Per això d'aquí el nom de disseny intel·ligent. No en un procés de selecció natural i d'evolució, com deia Darwin, ni hem dit en el començament d'aquest programa, de cap manera. Hi ha intervingut la mà d'un dissenyador, deixant obert l'interrogant sobre si aquesta força sobrenatural és Déu, és un ésser suprem o és un extraterrestre. Aquest disseny intel·ligent no és una interpretació científica, perquè acaba basant-se només en la fe i en la intervenció d'un ésser sobrenatural. La naturalesa i els éssers humans han estat, per tant, creats per Déu. Això abans ja havia passat. Abans de que, diguem, la geologia es convertís en una ciència, a principis del segle XIX, als anys 1800, les religions doncs, occidentals i també doncs, Estats Units, com diem ara, els científics condenaven de manera unànim qualsevol proposta que impliqués que la vida és el resultat d'un procés d'evolució. Però això era el segle XIX. Més tard, les evidències científiques, les investigacions, a l'origen de les espècies de l'any 1859 de Charles Darwin van fer canviar aquesta opinió, vam d'alguna manera avançar, i l'opinió científica va començar a allunyar-se, diguem, ràpidament de la interpretació, diguem, només de la Bíblia. El que passa que ara, doncs, això, potser per motius polítics, potser per motius d'imposició, aquest moviment creacionista que en diem americà torna a les andades, torna enrere, a través de la religió, intenta imposar unes conviccions fonamentalistes i impedir, que això és el greu, que s'ensenyi l'evolució de Darwin a les escoles. La problemàtica creada és gran. El juny passat, aquest juny 2006, una institució formada per acadèmies nacionals de ciències de tot el món, exactament de 67 països, van fer una declaració en la que acusaven obertament els creacionistes de tergiversar, de no dir la veritat, i estar difonent falsetats en els programes d'ensenyament de ciències a les escoles de primària i secundària, sobretot dels Estats americans, però també fins i tot a la universitat. Quants estats hi estan implicats, això? Doncs sembla que als Estats Units 12 estats americans introdueixen a les escoles un tipus de cristianisme conservador per donar pas a l'alternativa aquesta doncs, de disseny intel·ligent, com a alternativa a explicar l'origen de la vida de forma científica i que està també considerat una forma doncs, de retrocés, això, no? Es torna a la idea d'un únic creador, nosaltres, per nosaltres serà Déu, per altres serà Mahoma, serà Allah, que és l'origen i la fi de totes les coses. Fins ara, això es feia compatible a nivell mundial. Per una banda, doncs, hi podia haver-hi un moment de la creació, però després hi havia tota una evolució, diguem, dels humans, de les espècies, fins a arribar a nosaltres. I ara es nega fins i tot això. Aquest conflicte de la creació, dins l'educació pública americana i d'alguns altres països, doncs també l'any 2005, l'any passat, a Itàlia va haver un intent de suspendre l'ensenyament la teoria de l'evolució, per tant, de no explicar doncs, aquesta evolució tan reconeguda i que fa tants anys que s'explica i que sembla doncs, entesa per la majoria de Charles Darwin, que prové de l'any 1859. Poder tot plegat també ens arribarà a nosaltres. Aquest any es compleix el 125è aniversari de la mort de Charles Darwin, autor d'aquesta evolució de les espècies, i a la Universitat Autònoma de Barcelona dedica tot el curs a l'evolucionisme, per tant, a la teoria aquesta de l'evolució, també posant els ulls amb el que s'està interpretant ara en algunes universitats i algunes escoles americanes. S'ha fet, sobretot, aquest any doncs, dedicat a l'evolucionisme, segons diu el propi rector, el Lluís Ferrer, perquè està qüestionada la teoria de Darwin per molts grups ultraconservadors que continuen defensant posicions, diguem-ne, creacionistes. I abans d'acabar, jo m'agradaria posar-hi algunes frases que va dir aquest gran investigador, Hawkins, Steve Hawkins, nascut el gener de l'any 42 a Oxford, catedràtic de a la càtedra Newton de la Universitat d'Oxford, a Anglaterra, aquesta persona pràcticament paralítica, i que sobre l'existència de Déu i la creació diu: si hom es vol imaginar que Déu existeix i que ha creat l'univers, el moment de la creació hauria estat el moment del Big Bang i no té cap raó un univers creat abans. El Big Bang és una gran explosió, com tots sabem, de fa 20.000 milions d'anys, on el material, diguem, condensat a l'univers va començar a expandir-se, que és el que hem dit al principi. Aquesta frase de que en el moment de la creació hauria estat el moment del Big Bang va rebre en principi moltes crítiques, però fins i tot l'Església Catòlica va acceptar el model del Big Bang l'any 1951, indicant que l'origen de la gran explosió de l'univers no contradeia la Bíblia, no contradeia la Bíblia, ja que Déu havia creat el propi Big Bang. El papa Pio XII va ser un entusiasta i impulsor de la teoria del Big Bang, inclús fins abans de que fos establerta definitivament doncs, com l'única teoria diguem, de l'evolució de l'univers, de l'expansió dels planetes i de les estrelles i de tots els planetes que hi ha a la Terra, doncs Pius XII ja ho apoyava. També Joan Pau II va manifestar fa una vintena d'anys, davant de Hawkins, precisament en una conferència de savis, que l'origen del temps és un tema religiós i no científic, i que estudiessin l'evolució de l'univers, l'evolució de les espècies, després de la gran explosió del Big Bang, però que en el moment del Big Bang no el toquessin, perquè era el moment de la creació divina de tot. Per tant, era obra de Déu en aquell moment del naixement. Bé, podríem dir que la mateixa Església reconeix el Big Bang com el fet de l'inici de l'univers. Si l'univers s'està expansionant, és un univers obert, algun dia va començar i podia ser Déu en aquest moment, però també l'univers es pot haver format del no-res, del buit, i per tant de la creació espontània de l'univers, que és una altra teoria, ja que podria haver-hi una energia negativa que compensés la positiva de l'expansió. Hawkins, en el seu llibre Història del Temps, que potser molts de vostès hauran llegit, diu que veu l'univers de la forma en què ara hi som, que el veiem l'univers de la forma que hi som nosaltres. Si no fos així, o no hagués evolucionat l'univers i les espècies d'aquesta manera, nosaltres no existiríem. I per tant, preguntar-se com és que existim o per què no existim no té gaire sentit. Bé, oients, fins aquí el programa d'avui, Ciència a l'abast de tothom. Ha estat una, diguem, barreja de ciència i religió, des del Big Bang fins al disseny intel·ligent, passant per totes les teories de l'evolució de Darwin. Ara cal a cadascú de vosaltres treure les pròpies conseqüències. Ja veieu que el dubte dura segles. Ha estat obra d'un creador a l'univers, hi ha hagut una xispa divina, o en un moment donat es van donar unes condicions perquè apareixés el nostre planeta, i també d'altres planetes. Aquestes condicions excepcionals van fer aparèixer el rostre de la vida aquí. Segurament que se'n continuarà parlant. Molt bon dia a tothom.